Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un...
Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a caps de cartell.
El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació encara calorosa i sobretot avui el que ja és més humitat i per tant més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. I cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compte, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota a Vies de la Costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams a lentitud i aturada, en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot a la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, sobretot a la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la C65 i C35, força trànsit, al tram de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat i de Zona Franca Montjuïc en sentit contrari. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Va sentint així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta el Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència a alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
Declaracions que Ordeig ha fet des de la Garrotxa. Anem fins allà, a l'OTFM, a Gerard Puigdemont.
Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
Esther Minguell.
Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures, i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat. L'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador. Una població que ha de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimarà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en la zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball dels bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi, que segons dades provisionals afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'abocador municipal, el foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement, i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. en el dispositiu i treballen entre dotacions de bombers i ADF. I aquests primers també han donat l'ordre de tornar a restablir la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, que havia quedat tallada a causa del fum de l'incendi.
Gràcies, Mariona. Com el de Guimarà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies ja estan estabilitzats o controlats.
El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat mentre que s'han donat per controlats el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vegès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
La norantena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Viver.
Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, pues bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, pues que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició, ho apunta el darrer baròmetre municipal.
Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. A més, cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijoan.
Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
No, mai.
Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
Incluïda la Policia Nacional?
Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
Sí.
És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment ell pertanyia a una formació política i tenia un enfoc, però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No?
En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Més bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores juguen en Espanya, en Inglaterra,
Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera al més aviat possible, i això és el que intentarem.
D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
En bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alipivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'alipivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, tant les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser La clau, obrir una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que hi ha és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant, molta xafogor. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar, sobretot, el tram nord de l'autopista AP7, que la zona entre Mollet i Granollers es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment, millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat, sentit Tarragona, però, de moment, ja no passa d'aquí. També l'autopista Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas, d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que la Costa Brava, a la C65 i a la C35, es troben aturades a Llagostera, un parell de quilòmetres a cada dia en direcció Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara lentitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitar.
L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les dues de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, quatre de les quals han estat greu i la resta lleus. Dos dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
Esther Minguell.
Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures, i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè m'ha avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
Aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimarà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimar d'incendis, que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies, també estan estabilitzats o controlats.
El de Sentmenat, el Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alcamp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nous espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bebé.
Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, del vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
No, mai.
Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
Sí.
És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
La nova estació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Salvador Illa.
Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca i implementar-hi millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport, la població no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al solsonès. Ingrid Melero és la consellera comarcal de Transports.
El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport de banda ens ajudar a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats, perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és: farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos, un perfil, y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
I en bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un aler pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'aler català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la penya fa 3 anys que estaca en Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
¿Cuánto vale?
Pues cerca de un millón.
¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente... totalmente de acuerdo con él.
A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
No se preocupe, no estoy harto.
Oye, Samira, ¿dónde andas?
Nada, colgada.
Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res. Cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
Es como que nunca volviste.
Sí que volví.
Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
Bueno, creo que me he saltado.
No hay tiempo, me tengo que ir.
Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
És l'hora.
La xarxa de comunicació local.